El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
No deixem de parlar de pressupostos, però ara del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, uns comptes de 36 milions d'euros, cosa que suposa un increment de més d'un 10% respecte del 2022 i una pujada de pràcticament 5 milions d'euros. Els comptes arriben en un context de canvis legislatius que provocaran també canvis en la recollida i en la gestió dels residus municipals. En parlem al cafè de la ràdio, conversant amb el president del Consorci, alcalde de Matadepera, Nil López. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Com ens analitzaria una mica aquests comptes i a què han d'anar destinats els principals diners?
Bé, jo crec que hem de destacar que són uns comptes importants, que el que tenen és doncs això, un augment, un increment del 10,31%, com bé heu comentat, i s'ha de destacar que el 82% del pressupost el destinarem als costos de la gestió i al tractament de residus, bàsicament. Però les dues línies importants que tindrem seran, una, el suport a la recollida de residus municipals, i l'altra, doncs, es centrarà en les infraestructures i serveis de tractament, és a dir, en adequar les plantes de reciclatge i valorització a la nova realitat i al nou marc legislatiu.
Clar, en aquest sentit, per exemple, doncs, es plantegen també doncs, aquestes inversions a la planta de Can Barba, unes inversions que arriben als 4,6 milions d'euros. En quina línia van aquestes inversions i per què han de servir aquests diners?
Bé, en el cas de Can Barba, ens plantegem una inversió important de cara a redactar un projecte bàsic per la seva ampliació. El context que tenim ara el 2022 és que hem augmentat el que és la recollida selectiva per municipi. Actualment la mitjana del Consorci se situa en el 45%, però en aquest context amb el nou marc legislatiu, com són la nova llei de residus i en aquest cas les directrius europees i tot el nou horitzó que se centrarà en les noves taxes que repercutiran en aquest cas en els ajuntaments, què ens trobarem? Doncs ens trobarem una disminució de la fracció resta i un gran increment de la fracció orgànica, és a dir, recollirem molta més orgànica i, per tant, en aquest cas, a Can Barba, hauríem de plantejar-nos aquest projecte d'ampliació perquè actualment té una capacitat de tractament d'unes 21.000 tonelades a l'any i en un context d'augment de l'orgànica, aquesta recollida es pot elevar pràcticament a les 60.000 tonelades anuals si el Vallès ho fa bé.
I, per tant, s'ha de pràcticament multiplicar per 3, no?, la capacitat de la planta.
Sí, sí. Cal dir, doncs, això, que actualment tenim un CTR també que tracta la fracció resta, on també hi farem unes adequacions importants, però, clar, les noves directrius, en aquest cas la nova llei de residus, ens apunta en que, doncs, de cara al 2025 haurem de reciclar un 55%, en aquest cas, dels residus. El 2030 ja ens marca un 60%. També tenim noves fraccions de recollida que se'ns obliga de cara al 2024. Hem de donar sortida al tèxtil, a l'oli vegetal, als residus perillosos, també als voluminosos. I, per tant, aquestes lleis nosaltres doncs, les haurem d'anar complint. I, per tant, també, si us hi fixeu, us estic parlant d'unes dates o d'uns anys que estan bastant a prop. No? Per tant, el marge de maniobra és reduït.
Clar, en aquest sentit, també parlava d'aquesta situació al CTR, però a Can Barba, quan han de començar aquestes obres i amb quin calendari estan treballant? Perquè entenc que, clar, tampoc tenen molt marge de maniobra.
Bé, a Can Barba la nostra idea seria doncs, redactar el projecte al llarg de l'any 2023 amb un horitzó fixar un inici d'obres cap a l'any 2024. I aquesta seria una mica la línia de treball.
Uh-huh. En el cas del CTR, quins canvis s'hi han de fer?
En el cas del CTR, l'objectiu se centraria en poder adequar-lo per augmentar una mica doncs, la capacitat, en aquest cas, de separació de materials, ja siguin plàstics, fèrrics, i també estem amb una subvenció perquè, en aquest cas, el que volem és mirar de donar nous usos al bioestabilitzat, per exemple, valorització. Uh-huh. I aquestes serien unes de les millores importants que estaríem buscant, en aquest cas, per la planta de fracció resta. Hem de tenir en compte que tot això va molt lligat a una de les línies prioritàries de treball que tenim, que és el programa de recollides d'alta eficiència, el PRAE, que el que ha de fer és que durant aquest impàs entre el 2024 i el 2030, els municipis entre 20 i 50.000 habitants i també, en aquest cas, a finals del 2030, els municipis superiors a 50.000 habitants, tinguin sistemes de recollida d'alta eficiència. I amb això estem assessorant en aquests ajuntaments perquè doncs, puguin millorar aquests sistemes de recollida, tenir també una gestió i una anàlisi de les dades de recollida, un model d'inspecció, control i seguiment, tota una sèrie de recursos no?, que aquests ajuntaments s'han de dotar per anar a fer el canvi. Hem de dir que el canvi que hem fet durant aquests darrers anys amb el PIRS, amb el projecte d'impuls a la recollida selectiva, que es va centrar en els municipis de menys de 20.000 habitants, ha fet que municipis com Palau-solità, Sant Llorenç Savall, Sentmenat, també en aquest cas Ullastrell, Vacarisses, es passessin a models de recollida porta a porta. I això ha donat un increment important, situant a tots aquests municipis en xifres superiors al 80% de recollida selectiva.
Clar, aquí queda la signatura dependent què passa amb els municipis més grans, no? N'hem parlat moltes vegades, no? No sé si en aquest sentit es fa algun pas endavant o s'ha pensat algun mecanisme.
Sí, de cara als municipis grans, nosaltres el que hem fet són unes jornades tècniques on hem portat aquests municipis grans a veure models de ciutats que ja estan funcionant. I en aquest cas, un dels sistemes que està funcionant prou bé i està donant bons resultats són els contenidors tancats, els contenidors amb xip. Per tant, jo crec que aquest tipus de model de cara als municipis grans estaria molt bé que es anés treballant i que es pogués implementar. Però també el que vull dir és que en aquest sentit no és la fórmula màgica, per dir-ho així, perquè cada municipi crec que ha d'adequar les seves recollides també a la seva idiosincràsia. Per tant, des d'aquí la llibertat per triar el sistema que millor creguin que els agrada. Nosaltres, el Consorci, insisteixo, se situa en aquesta vessant de donar dades, d'ensenyar a aquests municipis aquests models de recollida perquè puguin millorar.
En aquest sentit també li volia preguntar per la Nacional 150, per el procés de creació d'aquesta comunitat energètica a l'entorn de la Nacional 150. En aquest sentit, què es vol fer exactament i quin és el camí que es vol seguir?
Bé, la idea en aquest cas és, de la mà del Consell Comarcal del Vallès Occidental, dotar de plaques solars fotovoltaiques a part d'aquests equipaments ja existents, com són la planta de Can Barba, com són també el Mercavallès, com és Ecoequip i el propi Consell Comarcal, però també no tancar-ho altres col·laboradors com puguin ser empreses que estiguin per la zona o bé altres equipaments, ja siguin de l'Ajuntament de Sabadell o també de l'Ajuntament de Terrassa, amb un objectiu, fer una xarxa, en aquest cas de tot aquest sostre fotovoltaic, doncs, perquè es puguin vendre o donar els excedents, en aquest cas, entre uns i altres, i per tant aprofitar aquesta energia neta. Hem de dir que la planta de Can Barba ja és un referent, en aquest cas, en generació d'energia neta, perquè a través del gas se'n fa electricitat. El gas que generem, en aquest cas, del procés de biometanització, el fem servir per generar electricitat. Però, a més, si poguéssim afegir aquest sostre solar, ja, en aquest cas, ens situaríem en un exemple de circularitat.
Acabo ja. Estem en plena Setmana Europea de Residus, de la recollida de residus, etc. Aquest enguany centrada molt als residus tèxtils. Des del Consorci de Residus, com ho volen enfocar?
En aquest cas, nosaltres sempre apuntem per la formació i la pedagogia en activitats. Hem de destacar, jo vull destacar que el programa, per exemple, que tenim d'activitats d'educació ambiental ja ha arribat a més de 18.000 persones durant el darrer any i, per tant, ens centrem en aquesta vessant de comunicació, formació i difusió per als petits de la família i també per la gent més gran. Amb tot aquest programa d'activitats i accions de comunicació que van encarrilades doncs, a obtenir millors xifres de reciclatge i, evidentment, a conscienciar una mica a tota la població que el canvi també va una mica de la mà de la ciutadania. Ens hem d'ajudar mútuament perquè sí que hi ha el marc legislatiu que cada cop apreta més fort, però si no col·laborem entre tots, doncs aquest canvi no serà possible i, per tant, ens ho hem de creure que això doncs, és un fet important i que sense la ciutadania no podrem arribar a aquests objectius de recollida selectiva que contribueixen, com no, als objectius de desenvolupament sostenible que ens marquen les Nacions Unides i que, per tant, és per deixar un planeta en millors condicions a les properes generacions. Jo amb això sempre m'agrada fer aquesta pedagogia. Comentar també que estem molt amatents als ajuts vinculats als fons Next Generation i, per tant, creiem que gran part d'aquestes obres de millora dels projectes que tenim per a aquestes plantes podran venir també de fons d'Europa que ens ajudin a potenciar tot aquest canvi.
Doncs Nil López, president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.